Bona nit, són dos quarts d'una de la matinada. Comença una edició de butxaca dels millors anys de la nostra vida. Mitja horeta per encabir un resum de l'actualitat esportiva d'aquesta jornada que ha vingut marcada, evidentment, per aquest estrany partit que s'ha jugat aquesta nit a Vitoria. El Barça, ja ho sabeu, ha guanyat l'Alavés gràcies a dos gols de Saviola. Faig un silenci, convido a la reflexió, reflexionem i continuem. Dèiem que el Barça ha guanyat gràcies a aquests dos gols de Saviola en un partit pesat, feixuc, estones especialment avorrit i que finalment ha servit perquè el Barça tingui a la butxaca l'accés als quarts de final de la Copa, tot i que abans s'haurà de jugar un fantàstic Barça a la vés al Camp Nou. Dimarts que ve, a les 9 de la nit, un partit realment apassionant dels que... Bé, deixem-ho aquí. El partit s'ha vist esquitxat per la desagradable situació però que viu l'Alavés. Això sí que ha estat preocupant. Protestes, insults, càrregues policials... Tot plegat ha estat el gran protagonista d'aquesta segona part del partit del Barça-Vitoria. Difícilment, com a mínim no tenim prou memòria per recordar-ho, un dirigent del món del futbol mai havia reunit tanta unanimitat en contra com Peterman. I a més, no recordem tampoc que ho hagués fet amb el to de violència com el que avui s'ha viscut a Mendiz o Rosa. Violència. Caldria que algú, no sé si el comitè de competició, la comissió contra violència, no ho sé quin estament, però algú hauria de tallar aquesta situació que amenaça amb crear un autèntic conflicte a Vitoria i que algun dia, molt ens temem, pot acabar realment malament.
A Catalunya Ràdio, els millors anys de la nostra vida, amb Bernat Soler.
Vull dir, tallar la situació, evidentment, fent fora Peterman. No vull dir que Peterman s'hagi de salvar d'aquesta situació. Ho dic per si no ha quedat prou entès, però en qualsevol cas tampoc és normal el que avui s'ha viscut a Vitoria amb la quantitat de violència continguda i, en d'altres casos, explotada que hem viscut en aquest partit. En fi, les 12, més ben dit, i 32 minuts, comencem el programa i ho fem resumint tot allò més destacat d'aquesta jornada esportiva perquè no ens deixem res en el cistell. Tot això que escoltareu ara amb el Carles Pasqual, bona nit.
Bona nit.
Són les notícies imprescindibles de la jornada esportiva d'avui. Al marge del Alavés 0, Barça 2, avui s'han jugat altres partits dels vuitens d'anada de la Copa del Rei que s'han acabat amb aquests marcadors.
Màlaga 0, Saragossa 3, Mallorca 1, Deportivo 2, Rayo Vallecano 0, Sevilla 0, Valladolid 2, Villarreal 1 i Getafe 1, València 1. Demà jugarà el partit Betis-Madrid.
Luis García, el migcampista del Liverpool, es perdrà tot el que queda de temporada.
La ressonància magnètica que li han fet avui ha confirmat que té trencat el lligament encreuat anterior del genoll dret. Estarà de baixa 6 mesos i, per tant, no jugarà l'eliminatòria de Champions contra el Barça. En el partit d'ahir contra l'Arsenal a la Carling Cup també es va lesionar el xilè Marc González. Té una lesió a la tíbia que el tindrà de baixa 3 setmanes. Per cert, després de la contundent derrota per 3-6 contra l'Arsenal, el tècnic Rafa Benítez ha demanat disculpes a l'afició.
A l'Espanyol, recordem que som en setmana de derbi, Ernesto Valverde no vol que passi un any més sense guanyar el Barça.
Valverde ha recordat avui que ell, com a jugador, va guanyar el Barça fa 20 anys i cara ja toca repetir.
Hace mucho tiempo que no ganamos al Barcelona, salvo en la Copa Cataluña, pero bueno, en la Liga, entonces también es hora de ganar, ¿no? Sabiendo que es un gran rival, sabiendo que muchas veces esos puntos parece que cuando juegas contra el Barça, pues la gente parece que dice, bueno, si no los ganas, no pasa nada, yo creo que sí pasa, ¿eh? Y nosotros nos lo planteamos, además, un partido para disputar, un partido para ganar.
Valverde diu que no renunciaran al seu estil de tenir la pilota, tot i que els condicionants del rival poden variar alguna cosa. En tota broma, diu que Deco, Ronaldinho i també Iniesta podrien agafar alguna grip i estar uns dies de baixa. Valverde destaca la figura d'Iniesta.
Bueno, para mí es el, ahora mismo el centrocampista posiblemente más en forma de la liga y le doy mucha importancia, sobre todo porque es un jugador que ha ido creciendo con el tiempo, un jugador que la verdad que ha ido entrando, que siempre que ha entrado, a veces que no ha sido titular siempre indiscutible, sino que ha ido entrando y siempre que ha entrado siempre ha aparecido. Nunca nunca se ha refugiado en eso de que no salgo, no juego, si salgo, si juego. És un jugador que sempre ha estat ahí.
Per cert, Pandiani s'ha retirat de l'entrenament d'avui amb un esquinç de turmell, però encara no està descartat per jugar dissabte a Montjuïc.
El Nàstic de Tarragona no tindrà Quique de Lucas.
El jugador ha confirmat la notícia a Vitòria després del partit d'aquesta nit contra el Barça.
Ara la situació ha canviat una mica i ara us hem parlat i per moments sí, em quedaré aquí, no?
Qui ja és a Tarragona és José María Calvo, el nou lateral argentí provinent del Boca Juniors. Ha arribat aquesta tarda per passar revisió mèdica i demà el presentaran. Calvo arriba cedit fins a final de temporada amb una opció de compra. I a les pròximes hores es pot tancar també la incorporació del polonès Boras Bozaki. L'acord és total amb el jugador i queda per definir el preu del traspàs. El director esportiu grana Josep Sicart explica l'estat de la negociació.
Hem avançat, estem negociant amb el club, amb el jugador estem d'acord i estem negociant amb el club pues, a veure com podria sortir. Optimista, jo crec que és un jugador que és una oportunitat per ell, poder venir a jugar a Espanya, jo crec que el seu club pues, també ho entén, és un jugador que porta molts anys allà, és un jugador veterano i que bueno, pues, és un premi també poder jugar en una lliga com l'espanyola.
El porter Rubén Pérez té una ciàtica que el fa ser dubte per jugar contra el Getafe.
El Dakar, victòries d'Isidre Esteve i Carlos Sainz a la cinquena etapa.
Amb motos, Esteve i Marc Coma reparteixen el protagonisme. Avui Esteve ha guanyat l'etapa, però només li ha pogut retallar 1 minut i 54 segons a Coma, que ahir es va exhibir. I el cert és que a la general Coma pot anar tranquil de moment perquè avantatge de gairebé 10 minuts Esteve, que és segon, i de més de 47 Ciril Després. Tot i aquestes diferències, Esteve manté que queda molta cursa fins a Dakar.
Estaríeu preocupats, resulta que l'etapa d'ahir m'hagués anat bé i que arribes al final i el meu rival em tragués 17 minuts. Estaria preocupat i de veritat hi hauria un problema. No, però sóc jo que vaig perdre aquest temps. Sóc jo que vaig fer un error de navegació i és per això que em vaig perdre, no? Llavors, bueno, penso que queda molt de car, no? I que és maco que amb el mar pues, estiguem a davant intentant guanyar cada etapa i espero que això duri molts dies.
En cotxes, Nani Roma ha acabat cinquè a 4 minuts i mig de Carlos Sainz, guanyador de l'etapa i líder de la general. Roma és el quart a 16 minuts i 16 segons. Després ampliarem totes les dades del Dakar amb connexió amb la nostra enviada especial, la Marta García.
Parlem també de bàsquet perquè avui ha jugat la Casvallo Girona a la Copa FIBA contra el Kakev Talin.
I ha començat la segona fase d'aquesta competició amb una contundent victòria per 107 a 82. L'italo-eslové Gregor Fuchka fa aquesta valoració del partit.
Creo que hemos ganado bien. Empezando un poco mal, pero creo que hemos jugado mejor. Hemos ganado hasta la final bastante fácil. Creo que esto de Fuenlabrada estuvo en el partido, hemos jugado muy mal. Yo creo que no hemos jugado defensa como sabemos, para esto han perdido. Pero necesitamos mirar adelante porque están muchos partidos de jugar, cada partido es una guerra. Esto que es pasado, bien, necesitamos mirar cómo mejorar, además.
Demà és el torn de l'Eurolliga per al Barça i la Penya. Els blaugrana amb la classificació certificada pel top 16 centren els esforços a trobar substitut temporal a Mario Kasun, lesionat per 6 setmanes. El director tècnic Zoran Savic confirma que estan regirant el mercat.
Sí, estamos mirando un poco, entrando al mercado y si encontramos algo, seguro que vamos a fichar. Complicado, para encontrar un pivot es complicado en junio y puedes imaginar en enero. Seguro que es complicado, pero yo creo que confiamos con la gente que hay en plantilla y si podemos meter a alguien más, yo creo que nos ayudará.
Dusko Ivanović, el tècnic, reconeix que la baixa de Kasun li suposa un contratemps important. El Winterthur Barça és a Nàpols, on demà jugaran contra l'Eldo. Hi ha viatjat l'italià Basile, ja recuperat de la seva lesió. En partits del grup del Barça jugats avui, Pau Ortés 77, Aris de Salònica 62 i Benetton de Treviso 60, Cesca de Moscou 68. Pel que fa al DKB Joventut, rebrà demà el Maccabi de Tel Aviv. La segona plaça del grup està en joc. No se l'asseguraran demà, però en tindran moltes opcions si guanyen. Aito García Arnés és el tècnic verd i negre, admet que no les té totes perquè Rudi Fernández pugui jugar aquest partit.
Siempre serán un poco disminuidos, ¿no? Sobre todo en el caso de Rudi, que aunque espero que pueda estar en breve jugando, quizá en este mismo partido de Maccabi, lógicamente, pues si al día siguiente de jugar en Madrid pues va con muletas, pues quiere decir que su recuperación, por muy rápida que sea, no será total.
Els dos partits es jugaran demà a partir de 3 quarts de 9 en aquest grup. El de la Penya, l'Unicaja ha perdut a la pista de l'Olimpia de Ljubljana per 87 a 59. I també en partit jugat avui a l'Eurolliga, FS Pilsen 78, Tau de Vitòria 84. Hell is calling, heaven's here, there's nothing left for you to fear. Shake your ass, come over here, now it's gone.
20 minuts per la una de la matinada, 20 minuts per explicar tot el que hem d'explicar, que no és poquet. D'entrada, recordar-vos que tenim en marxa un parell de concursos amb motiu de la disputa del derbi aquest dissabte a Montjuïc entre l'Espanyol i el Barça. Regalem dues entrades dobles pel derbi, dues entrades que podeu aconseguir contestant correctament una pregunta. Qui eren els entrenadors del Barça i de l'Espanyol la temporada passada en el derbi que es va jugar a Montjuïc? Qui eren els entrenadors de Barça i Espanyol l'any passat? Ens podeu enviar la vostra resposta al correu electrònic del programa millors@catradio.cat o també ens podeu trucar per telèfon 93-201-7474 des d'ara i fins a la una de la matina. Entre tots els encertants de la pregunta qui eren els entrenadors del Barça i de l'Espanyol la temporada passada, sortejarem divendres aquestes dues entrades dobles per veure l'Espanyol-Barça en directe. A més, també, i per gentilesa de Botigues Base, posem en joc una samarreta oficial de l'Espanyol i una samarreta oficial del Barça. Per guanyar-les, en aquest cas, el que heu de fer és participar en una porra del partit, en una porra del derbi. Ens heu d'enviar el vostre pronòstic mitjançant el telèfon mòbil amb un missatge curt, amb un SMS, Cat Millors, un espai, i el pronòstic al 5335, al 5335. Cat Millors, un espai, la porra de l'Espanyol Barça al 5335 amb un cost de 90 cèntims d'euro. Molt bé, saludem ni que sigui de forma testimonial avui els amics que normalment ens acompanyen els dimecres. Amb ells repassarem molt ràpidament què ha passat avui a Mendizorroza, on precisament hi era l'Àlex Castells, el comentarista dels partits de TV3. Àlex, bona nit.
Bona nit, com va, Bernat?
Molt bé, que sou a punt d'agafar l'avió per tornar, oi?
Mira, sóc l'últim a entrar a l'avió, estic ara mateix a pujar les escales. No sé si se'n diu el motor de l'avió, estic a... Arrega, dos metres de la cua.
Escolta'm, doncs molt ràpidament, i perquè t'haurem de deixar de seguida,
sí.
Realment ha estat tan dur com hem vist per televisió i com ens explicaven els companys de la transmissió de Catalunya Ràdio l'ambient que s'ha viscut a la segona part en contra de Peterman?
Sí, ha estat bastant difícil. La veritat és que mala peça el Tarela que té aquest any el Peterman i l'Alavés. Hi ha un enfrontament molt, molt bèstia entre l'afició i aquest senyor, el màxim accionista, tot i que no crec que sigui molt diferent del que s'ha viscut en les últimes setmanes. Lògicament, avui hi havia televisió i segurament molts d'aquests seguidors eren conscients que qualsevol acció que fessin tindria molta més transcendència que les anteriors. Han volgut aprofitar-ho i hi ha hagut moments, sobretot arran del 0-1 de Saviola, en què la gent ha aprofitat ja per oblidar-se del partit, aïllar-se del que estava passant al terreny de joc i dirigir totes les seves crítiques contra la llotja, on avui, per sort, que era Peterman, perquè si arriba a ser la banqueta vés a saber què hagués passat.
Però en qualsevol cas això està passant a cada partit en les darreres setmanes, eh?
Sí, sí, fins i tot quan el Peterman no hi era, que va estar ara, per exemple, per Nadal de vacances als Estats Units, és el que li va passar també al Xuxicós i vaja, i serà la situació segurament ja insostenible d'aquí fins a final de temporada.
Molt bé, doncs Àlex, si et sembla, et deixem perquè en els avions no es pot parlar per telèfon i no volem que t'esbronquin.
M'estan mirant mala cara ja.
Gràcies, fins la setmana que ve, que per cert, ens hauràs d'aclarir algun dubte respecte a coses que vas fer al cap d'any. Però ho deixem per la setmana que ve. Bona nit.
No us ho explicaré tot. Bona nit.
Amb més tranquil·litat saludem l'Òscar García. Òscar, bona nit.
Hola, molt bona nit.
I el David Torres, company del Periódico de Catalunya. David, bona nit.
Bona nit.
L'Òscar em sembla que és bon amic d'algun jugador de l'Alavés, per exemple, Lluís Carreras, que viu una situació realment complicada al club de Peterman. M'imagino que hi has pogut parlar darrerament i no sé si et sorprèn tot el que ha passat avui amb aquests incidents.
Home, no em sorprèn perquè ja no és la primera vegada que passa, ja porta temps que es van produint i home, jo espero que pel bé de l'entitat tot això se solucioni quan abans millor, perquè aquest ambient no és gens bo per ningú i menys per l'Alavés.
Escolta, i els jugadors juguen amb normalitat? És a dir, avui, per exemple, aquests jugadors estaven motivats? És que, clar, se'm fa difícil pensar que aquest equip pugui actuar amb normalitat amb aquests canvis d'entrenador i amb
home,
aquestes
actituds.
Home, només
cal veure que té plantilla per estar molt més amunt i la posició que ocupa la segona divisió. Els últims partits a camp de fora ha rebut moltes golejades, menys l'últim, i la veritat que jugar amb aquestes condicions se'm fa realment difícil que aquest equip pugui aspirar a pujar a primera. I tindrà problemes si no cau en picat i té problemes per baixar.
David, algú prendrà mal, em sembla, si no es fa alguna cosa.
Sí, realment, ho has dit. És a dir, a veure, jo quan avui he vist les fotografies de les pintades que hi ha al costat del camp amb frases com vigila tu hammer, realment és que el que em costa molt és intentar posar-me a dins del funcionament mental o del cap del Peterman aquest. Realment, fins i tot una persona com ell, per molt xulo i per molt tirat a l'aire i per molt deixar el palat de que siguis i per... Com pots conviure en una situació així? És a dir, que no ho puc arribar a entendre. És a dir, aquest, una persona que no pugui ni passejar per Vitoria i que fins i tot, ja no diria que evidentment són amenaces, que suposo que no queden més enllà, no van més lluny d'unes pintades. Però realment, conviure així un dia a dia se'm fa molt difícil, és que no ho puc arribar a entendre, no? I això també serveix una mica com per alertar una mica del perill que molts clubs o que els clubs poden que corren quan es deixen en mans, és a dir, quan un senyor doncs es permet el luxe de tenir majoritàriament el control del club per una qüestió de calés i amb què pot acabar convertint-se el club, com ha passat amb el Racing o amb el Figueres.
Molt bé, venim de 4 hores de la transmissió del partit, l'hem analitzat ja sobradament, només un nom propi que deixo damunt la taula per la reflexió de cadascú.
Iniesta.
No ben bé. Comença a aparèixer.
Xavi.
No, Xavi, molt bé també.
Ah.
No, ja saps de qui parlo.
No sé, ni caic, Esquerro.
No, precisament Esquerro no.
No, ja ho sé, Saviola.
Però
no, bé.
Fa el seu paper, no?
Fa el seu paper.
I el fa bé?
Està per això, fa el seu paper, és el que ha de fer, i és innegable, té una habilitat, i fins i tot té un component de sort, diria, amb el tema del gol. És a dir, no, ara no entrarem en comparacions amb Esquerro. Jo crec que, per exemple, Esquerro és menys dolent del que sembla, però, i també hi ha un component de mala sort, però amb això no pot lluitar ni pot rivalitzar amb Saviola, no? Saviola té això, i això fins i tot diria que abans de marcar els gols estàvem comentant que, home, no estava massa encertat, però hi ha un moment en què apareix, i crec que, per exemple, Saviola el beneficia especialment jugar per davant de dos homes com Xavi i Iniesta, que, per exemple, avui han jugat, el joc del Barça ha anat molt pel centre, i en aquestes situacions Saviola es mou com ningú.
Mm-hmm. Molt bé, escolta, us acomiadaré de seguida perquè no estic acostumat a fer aquests microprogrames. Només una pregunta per l'Òscar, que ahir sabem que va estar comentant el partit del Liverpool contra l'Arsenal, el 3-6. Alguna cosa destacada del rival del Barça a la Champions o el fet de que ahir jugués amb tants suplents creus que no serveix de gaire veure el partit?
No, a veure, va jugar amb suplents, però tampoc, a veure, tampoc tants, perquè bueno, hi havia jugadors que eren de l'equip titular, sí que els 4 suplents normalment són titulars, va tenir la mala sort de lesionar-se el Luis García, però penso que si el Liverpool arriba al partit del Barça amb el que va demostrar ahir, potser 6 gols es quedaran curts,
Què em dius? Ostres!
Sí, vaig veure Liverpool molt, molt malament, quasi cada ocasió de gol que va tenir l'Arsenal va acabar en gol, si fins i tot van fallar un penal, i un jugador que no estava en gens bona forma com el Baptista va aconseguir marcar-li 4 gols.
Però eren molt suplents els del Liverpool, no?
Però és que encara eren més suplents els de l'Arsenal,
Ja, això és veritat. Ni a la banqueta n'hi havia dels títols de l'Arsenal.
No, l'Arsenal, tret de Cesc i Colo Touré, el central, no hi havia cap més que fos titular. I gent molt jove, pràcticament desconeguda.
Mhm. Molt bé, escolteu, gràcies per la vostra àmplia aportació. Dimecres que ve us espero aquí, xerrarem una miqueta més, d'acord?
Molt bé.
Gràcies,
bona
David.
Bona nit.
Gràcies, Òscar. Bona nit. El Madrid, capítol X. Rosa Gordillo, bona nit.
Hola, bona nit.
A Madrid continua l'embolic i la crisi. Avui, jugadors importants s'han quedat fora de la convocatòria pel partit de demà contra el Betis, i tot i que és un partit de Copa i podríem pensar que el tècnic els dona descans, sembla que la decisió pot tenir més transcendència, fins i tot pot tenir continuïtat.
Sí, mira, els jugadors que no han entrat en la convocatòria són Ronaldo, Cassano, Michel Salgado i Beckham, tots 4 per decisió tècnica, i tampoc ha entrat Guti per lesió. Tampoc han entrat per decisió tècnica ni Pavón ni Mejía, que són dos jugadors que no compten habitualment per Fabio Capello. Tampoc compten ni Ronaldo, ni Cassano, ni Michel Salgado, ni Beckham. Per tant, no podem pensar que els hi dona descans, perquè, per exemple, Salgado ja no va jugar a Riazor, i Ronaldo tampoc és titular. Per tant, és una decisió la de deixar aquests quatre jugadors que podria tenir continuïtat i podria ser que hagués estat una de les decisions que ha pres Fabio Capello després de la reunió que va mantenir amb el president Ramon Calderón i amb el secretari tècnic Mijatovic el dilluns passat després de la desfeta a Riazor.
Ahir els periodistes van abandonar la sala de premsa, recordem-ho, després de saber que els entrenaments del Madrid a partir d'ara serien a porta tancada, també que sortien una sèrie de jugadors a parlar que no eren els que podrien tenir més pes específic. I avui hi ha hagut roda de premsa de Capello i hem vist aquests periodistes molt més actius, no? Fins
sí.
i tot en moments de tensió.
La veritat és que ha estat tensa, ha estat com una partida de tennis, perquè ens entenguem, perquè les preguntes eren molt directes dels periodistes, fins i tot qüestionant la feina de Fabio Capello, i Capello feia respostes de 10 segons com a màxim, i el ritme de la roda de premsa han estat uns 20 minuts aproximadament, doncs ha estat així tota l'estona. Capello ha dit, primer, que a l'equip li falten ganes i caràcter, que no lluiten, els seus jugadors no lluiten la samarreta, i aquest és un dels problemes que ja li va explicar el president i el secretari del tècnic del Madrid, que tanca els entrenaments per buscar més concentració, que la seva feina necessita temps i no es planteja dimitir, no parla de situacions individuals, però atenció al que ha dit de Ronaldo, ara ho sentirem, i també diu que la gran part del vestidor està amb ell, però no tothom, i que en els pròxims dies veurem decisions seves que ja marcaran el que serà el futur del Madrid. Si et sembla, sentim un extracte del que ha estat aquesta roda de premsa.
Mister, hasta ahora has hablado mucho de los jugadores. ¿El cuerpo técnico asume alguna culpa?
La culpa siempre es de todos.
Dice que se van a tomar medidas, pero la primera medida que hemos visto ha sido simplemente el entrenamiento a puerta cerrada. ¿Qué otras medidas podemos ver a corto plazo?
Mañana vamos a ver algunas cositas.
Si a usted le consta que algunos jugadores han llegado al entrenamiento perjudicado, es decir, que no estaban en sus plenas facultades físicas para entrenar.
Estos son cosas de vestuario, que nada más.
Fabio, quería preguntarle si en algún momento ha pensado en tirar la toalla o en dimitir.
Mi cabeza está descartada completamente.
¿Cómo se siente usted en un día donde toda la portada hablan ya de su sucesor posible, desde El Bosque, Mourinho, Camacho, Lippi?
Me siento entrenador de Madrid.
¿Sigue sintiendo la confianza de Ramón Calderón y de Peja Mijatovic?
Hablo con ellos, me llaman, yo lo siento, sí.
Se están comiendo, entre comillas, el marrón, futbolistas como Ronaldo, como Casano, como Rodinho...
Bé, ja ho veieu. Molt més llargues les preguntes que no pas les respostes de Capello. Demà, un episodi important, el partit del Madrid al camp del Betis. En funció del que passi, podem tenir conseqüències encara més fortes.
Només una cosa, la roda de premsa ha dit que Ronaldo s'entrena regular.
Regular.
És de l'únic que ha parlat.
Que no vol dir de forma
ni
regular,
ni
sinó sempre bé, sinó allò de
sí.
com... regular.
Gairebé no.
Regularcillo. Gràcies, Rosa.
Bona nit. Catalunya
Ràdio. Vols aconseguir l'autèntica jaqueta del Barça? Amb l'Esport ara és més fàcil. Aconsegueix ja aquest producte exclusiu. Cartilla ja disponible al diari Esport. Esport, sempre amb el Barça.
Encara recordo la cara del meu xicot quan li vaig dir: deixo la feina i me'n vaig a muntar un hotelet rural a la platja. Han passat gairebé 2 anys. I quins anys! Permisos, préstecs, reformes... Va ser una bogeria. Avui per fi inaugurem. El que sento no ho sabria explicar. No són nervis, és la il·lusió.
Com amb el cupó de l'11, que passa una cosa estranya quan arriba a les teves mans. Em pots dir com vulguis, o simplement il·lusió. De dilluns a dijous, cada dia 50 premis de 35.000 euros. Cupó de l'11, digue'n il·lusió.
Vols aconseguir l'autèntica jaqueta del Barça? Amb l'Esport ara és més fàcil. Aconsegueix ja aquest producte exclusiu. Cartilla ja disponible al diari Esport. Esport, sempre amb el Barça.
A Catalunya Ràdio, els millors anys de la nostra vida.
Repsol t'ofereix la informació del Dakar, la prova més dura de la Terra.
El Rally Dakar, avui hem de parlar dels mateixos noms que parlem des de fa uns quants dies, i afortunadament hem de dir, perquè en la categoria de motos el domini dels catalans de moment és absolut. Bona jornada novament avui pels pilots catalans amb la victòria d'Isidre Esteve, i això fa que Marc Coma però continuï encara com a líder a la general. Marxem fins al Marroc, marxem fins a concretament una localitat que ens dirà ara mateix la Marta García, perquè no sé on es troba avui. Marta, bona nit.
Hola, bona nit, Bernat. Doncs estic en una localitat que es diu Tam Tam,
i que estava al sud del Marroc.
Tam-tam, déu-n'hi-do. És que diria la broma fàcil de que és un nom ideal per una localitat africana, però seria un tupicàs que fins i tot em semblaria mancat de respecte. En fi, com dèiem, domini dels catalans a les motos, no?
Doncs sí, fins ara ha sigut el més ràpid, seguit per Marc Coma, que ha arribat a uns 2 minuts, i també actuació destacada avui la de Jordi Viladoms, que ha arribat quart. Com deia, jo el que passa bàsicament és que Coma continua com a líder, perquè ahir, recordem, havia tret molta diferència als seus rivals. Este, però, guanyar avui ha retallat una miqueta de diferència, que ara està a 9 minuts i 50 segons, i Viladoms, que està a posicions d'unitat, perquè es col·loca 6è. Hem preguntat a Gilles Esteve respecte a l'etapa d'ahir, que havia sigut complicada, tan llarga l'etapa marató, sobretot per allò que havia perdut tants minuts. Ell diu, hi ha volgut treure importància perquè diu que ha sigut un error seu i que, per tant, vol dir que si ell fa les coses bé, pot estar al davant.
Com podeu comprovar, cada cop que el Dakar va avançant i tant la Marta Garcia com els diferents participants es van allunyant, la comunicació telefònica és més dificultosa. Tot i així, encara ens entenem prou bé. Per tant, tenim duel català de moment a la General de Motos i en cotxes, home, el català, que és el Nani Roma, va pujant posicions, però el que continua dominant-ho tot, Marta, és Carlos Sainz.
Doncs sí, avui ha aconseguit la segona victòria d'etapa i això doncs el fa refermar-se una mica més en el lideratge. Roma ha tingut alguns problemes, ha punxat bàsicament, és la tercera vegada que li passa en aquest Dakar, ha arribat avui 5è i en la general està en la quarta posició, però això sí, a 16 minuts i 16 segons de líder, que com deies és Carlos Sainz. Deixa'm dir-te que un pilot català ha tingut avui força problemes, el Pep Busquets, i que de fet no està clar que demà pugui prendre la gira. En qualsevol cas ho han de decidir durant la nit, perquè els mecànics treballaran a veure si poden posar el cotxe a punt per poder demà doncs, seguir participant en aquest Dakar.
Molt bé, fes-nos 3 cèntims, ni 5, 3 de l'etapa de demà, que em sembla que és la més llarga de totes.
Doncs té 394 quilòmetres d'especial, es disputa des de Tantan fins a Azuerat, i això vol dir que hi ha entrenament terres mauritanes.
Perfecte. Molt concisa i molt concreta. Marta Garcia, que passis una bona nit a Tam Tam i demà ja en tornem a parlar des de Mauritània. Bona nit.
Bona nit.
No torno a patir.
No vuelvo. No vuelvo a pilotar a ciegas. No torno a aquest infern.
Un any més, tornem al Dakar. Una energia molt poderosa empenya els pilots Repsol a seguir lluitant a la prova més dura de la Terra. Segueix-los durant tot el recorregut i coneix de prop la tasca de la Fundació Dakar Solidari a repsolipf.com.
Noi, aquest sí que és complidor. Doctor Futbol, bona nit.
Bona nit.
Bé, ho és tothom, eh? Però mira que avui tenim...
Per què no el convoques per demà?
Microprograma... No li facis aquesta mala passada.
No, la mala passada li estàs fent tu.
Sí, perquè ens queden 2 minuts de programa i el doctor Futbol avui amb prou feines ens podrà explicar què.
Que, no, per començar no podrem parlar del lateral dret del Tam Tam, que és un...
Que el coneixes molt bé i que el fula amb el vol.
Anem d'entrenadors.
D'entrenadors. Vinga, va, dues històries ràpides d'entrenadors.
Dues ràpides. Una... La més còmica, eh? El pare del Materazzi, Giuseppe Materazzi.
Materazzi, el del cop de cap.
Materazzi, el del cop de cap. Sí. El que va rebre el cop de cap, sí, del Zidane. Doncs el pare de Materazzi és entrenador. Va entrenar l'any 2003 a la Xina, a un equip que es diu Tianjin Teda, i rebrà $1 milió d'indemnització. La indemnització més alta que s'ha pagat mai a la Xina, perquè el van fer fora. Al cap de 3 mesos està allà, el mes de març el van fer fora, tenia 3 anys de contracte, ho va denunciar, i el Tribunal Arbitral de l'Esport a la Xina li ha concedit, avui s'ha fet públic, $1 milió d'indemnització.
És a dir, de moment hem sabut que Materazzi té un pare que és entrenador de futbol i que no només això, sinó que entrenava a la Xina, que el van fer fora i que
avui
li han pagat aquesta indemnització.
$1 milió més.
Molt bé, i qui és Walter Smith?
Walter Smith és el nou entrenador del Glasgow Rangers, era el seleccionador escocès, va dimitir com a seleccionador escocès per fer-se càrrec d'un club, una miqueta a la inversa del que acostuma a passar al món del futbol, i hi ha molta polèmica a Escòcia perquè la federació no està d'acord en què hagi fet això. Segurament no, ja ha fet públic que denunciarà tant l'entrenador com el Glasgow Rangers, vol una compensació econòmica pels greuges.
Això és com si el Real Madrid fitxés a Luis Aragonés, no?
Exacte. Sí. És com si... Bueno, primer hauria de dimitir Luis Aragonés i després fitxar pel Madrid, que és el que ha fet el Walter Smith. Se portarà l'Ali McCoist, de segon, un jugador mític, també molt polèmic al seu dia perquè va ser un dels primers en canviar Celtic i Rangers.
I el que potser molta gent no recorda és que l'entrenador del Rangers fins ara ha estat Paul Legend,
sí,
l'home que
va fer gran
l'Olímpic de Lió i que ha fracassat a Escòcia.
Ha fracassat estrepitosament perquè ha deixat l'equip a 17 punts del Celtic en la Lliga i ha eliminat a la CAP.
Molt bé, escolta, dimecres que ve et prometo que tindrem tot el temps del món.
Molt bé.
Walter Smith i el pare de Materazzi, dos entrenadors que avui han protagonitzat històries curioses del món del futbol. futbol amb el doctor futbol, l'Agustí Alavés. Gràcies, bona nit.
Bona nit.
Arribem a la una de la matinada, ho fem amb l'agraïment a l'equip que ha fet possible aquest programa i us anunciem que demà tenim programa sencer. A partir de les 11 de la nit, aquí serem. Bona nit.